Al matí, amb Raquel García.
A Catalunya, des del 2013, es va començar a gestar un projecte modèlic pel que fa al concepte de justícia restaurativa o reparadora. Es tracta de Cercles CAT, també anomenat Cercles de Suport i Responsabilitat, una iniciativa que impulsa la Fundació Salut i Comunitat, juntament amb el Departament de Justícia. Aquest programa pretén que no hi hagi més víctimes d'agressions sexuals. I com ho fan? Doncs ara, tot seguit, ho descobrirem. Per això ens acompanya la Patrícia Bosch, que és coordinadora del Comitè Executiu de Cercles CAT i també de la Fundació Salut i Comunitat. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Mari Valldeperes, que és voluntària de Sabadell, de la nostra ciutat. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Perquè, a més, ara ho explicarem, faran una crida perquè busquen, necessiten voluntaris. Però primer, expliqueu-nos quins són els objectius, no, d'aquest projecte que sorprèn.
Sí, l'objectiu principal és el d'evitar que hi hagin noves víctimes d'agressió sexual, com bé deies. Uh-huh. Nosaltres sí que oferim un suport i també monitoritzem el que serien els factors de risc de reincidència de persones que han comès un delicte sexual. Llavors el que fem és intentar evitar que es torni a fer mal, que hi hagin noves víctimes d'agressió sexual.
Uh-huh. I això que d'entrada aquesta teoria suposo que ens encanta, no? Aconseguir aquesta societat sense cap tipus d'agressió, és possible? Es pot aconseguir?
Per nosaltres els resultats són favorables. De fet, el projecte sí que segueix el que són els criteris de qualitat europeus. Els primers contactes del Departament de Justícia són el 2011 amb Europa i implementem el projecte pilot el 2013 de la mà de Regne Unit i d'Holanda, seguint tots els estàndards europeus. A partir d'aquí, com la valoració és molt positiva, el Departament decideix impulsar el Cercles CAT a partir del 2014. I a dia d'avui ja portem 21 cercles implementats.
Perquè aquesta idea, però, surt del Canadà, potser? Explica'ns una mica també aquest origen i quins són, doncs, com ha anat evolucionant, no?, i transformant-se i expandint-se per diferents països i també al nostre, casa nostra.
Sí. Sorgeix el primer cercle al Canadà de la mà de, bueno, d'organitzacions religioses i doncs fan el que és un acompanyament a una persona que havia de tornar a la seva comunitat després d'haver complert condemna per delicte sexual i van veure doncs que bé, que el resultat era molt, molt favorable, que es comptava amb la participació ciutadana i a partir d'aquí, des de doncs, Estats Units també simplement i a Europa, doncs, com deia, Regne Unit, a Holanda, a Bèlgica, es porten a terme cercles de suport i responsabilitat. És així com Catalunya el 2011 estableix el que deia els primers contactes, ens venen a formar, perquè tots tenim una acreditació, una formació exhaustiva per poder ser coordinadors i coordinadores de cercles, i es comencen a implementar.
Explica'ns a aquestes persones, no?, que necessiteu reincidir, són delinqüents sexuals, que encara són a la presó o ja han complert la seva condemna?
Sí, nosaltres ens trobem amb persones que estan en el moment de passar del règim ordinari, és a dir, que es troben tancats a la presó, per sortir a viure a fora, en el que és el tercer grau, a viure en societat. Llavors el cercle...
Que és un moment complicat.
Sí, és el moment de trànsit, efectivament. Llavors el cercle el que pretén és... bé, en aquest cas sí que he de dir que un dels principals factors de reincidència és l'aïllament. Llavors el que el cercle pretén és formar un grup de persones, o sigui, un grup social, un entorn social al voltant de la persona que ha comès el delicte per tal d'evitar que aquest se senti aïllat i per tant torni a reincidir i ens trobem amb noves víctimes d'agressió sexual.
O sigui, heu constatat que com més aïllats, no?, més frustrats i suposo doncs, que hi ha doncs, un nivell més alt de tornar a delinquir.
Efectivament, efectivament.
Què relació s'estableix amb els delinqüents sexuals?
Des del cercle? Sí, això igual ens ho pot explicar la Mari.
Vinga, Mari, explica'ns des de quan. Ets voluntària i per què vas decidir doncs, a fer-te voluntària d'aquest projecte, no?, tan interessant.
Mira, jo vaig estar 4 anys de voluntària a la Model, feia suport d'anglès a l'escola, i quan van tancar la Model, doncs em vaig assabentar a través de Justícia i Pau, que és l'entitat de la qual jo sóc voluntària, de que hi havia aquest programa de cercles. I em va interessar des del primer moment, perquè com tu deies quan parlàvem fora dels micròfons, és molt desconegut. I realment, després d'haver-hi treballat, jo és el primer any que hi treballo, però com que els voluntaris ens formen abans de començar a fer res, ens tenia unes sessions de formació, doncs aleshores t'ajuda a replantejar-te moltes coses sobre aquest tema i a tenir una altra visió molt diferent de les persones que cometen aquests delictes, no? Perquè, a veure, sabem que el mal existeix, això està claríssim, no? I que, doncs, des del principi dels temps les dones han estat, i els infants han estat abusats, maltractats i assassinats. I només cal mirar els mitjans de comunicació d'avui dia per veure què està passant, no? Aleshores, doncs, jo penso que realment, com a voluntària, doncs, el meu objectiu, o el nostre objectiu, l'objectiu de cada cercle, és el meu concret, o sigui, jo penso que darrere de... És a dir, podem tenir actituds determinades sobre aquests delictes de naturalesa sexual, i totes serien comprensibles, individualment. Però com a societat... Com a societat, o sigui, una societat democràticament sana no pot tenir com a objectiu la venjança. I, per tant, el que s'ha de fer és basant-nos, com nosaltres ens basem en la justícia restaurativa, el que hem de fer és acompanyar i donar suport a aquest tipus de persones que tenen aquests problemes. I jo també penso, personalment, que darrere del monstre hi ha una persona. I aquesta persona té unes circumstàncies, té una vida, té un espòs, té uns desitjos, i nosaltres, des de cercles, el que pretenem o el que ens sembla que hauríem de fer o que intentem fer és posar en valor la part persona més que no la part delinqüent.
Però no et feia por?
No, gens. Gens, no.
Jo aquí també volia comentar que són les persones que participem en aquest projecte, com deia la Mari, tant els voluntaris i voluntàries com els coordinadors i coordinadores, professionals i els membres centrals, que són les persones que han comès el delicte sexual, participem en aquest projecte perquè no volem que torni a haver més víctimes. Els membres centrals participen de forma voluntària, han fet tractament previ a dintre de mentre es complien condemna a presó, i per tant, a més, també estan compromesos amb el principi de no només víctimes i no hi ha secrets, és a dir, els aspectes es parlen amb total claretat en el cercle. Pensa, a més, també que els voluntaris i voluntàries reben una, com deia la Mari, una formació selectiva molt exhaustiva, a banda de que durant l'any també es van fent activitats formatives, i tenen una supervisió molt estreta per part del coordinador i coordinadora, perquè el repte d'aquest projecte per part de la persona voluntària és establir un equilibri entre el suport que li ofereix el membre central i alhora monitoritzar els que són els factors de risc de reincidència. Això no ho hem d'oblidar, Cada 3 mesos es fa una avaluació, junt amb el coordinador o coordinadora del cercle, de quins són els factors dinàmics de risc de reincidència, és a dir, com està aquell senyor a nivell de risc de tornar a reincidir.
Expliqueu-nos com funcionen els cercles, no? Són grups, quants voluntaris, on es fan les trobades, quina és la dinàmica, i també si se'ls fa formació.
Sí, mira, el que és el cercle passa per diferents fases. La duració total està entre uns 18-24 mesos. En una primera fase es fan unes trobades, el cercle és un grup, és el grup de 4-5 voluntaris i voluntàries, el membre central i el coordinador o coordinadora, que es van trobant un cop a la setmana per potenciar i afavorir aquest vincle. Llavors, després sí que ja s'introdueixen el que són sortides per tal, segons els interessos del membre central, per tal de que aquest ampliï la seva xarxa social, perquè no hem d'oblidar que el cercle no és finalista, és a dir, el cercle l'acompanya durant un moment de la seva vida per tal de que ell pugui establir xarxa, i quan el cercle es retiri, ell compti amb un suport que d'alguna manera l'ajudi a evitar tornar a delinquir. Llavors, les trobades es fan en espais que ens cedeixen, o bé des de la pròpia fundació, o bé des del Palau Macaya, ja que la Fundació Bancària La Caixa també col·labora amb el projecte, ens cedeixen espais, i, com deia, les sortides es fan també segons els interessos del membre central. hi ha una qüestió important, que és que a part d'aquest grup comptem amb un cercle, que el denominem cercle extern, format per agents claus que siguin d'interès pel membre central en concret. Què volem dir amb agents claus? Doncs poden estar personal de serveis socials, terapeutes privats, associacions, els referents dels centres penitenciaris, etc. Que també ofereixen aquest suport i aquest acompanyament.
Uh-huh. Clar, abans ens comentaves, no?, que tu tenies una visió, una mirada, i que t'ha fet canviar, no?, aquesta percepció. Uh-huh. Explica'ns aquest abans i aquest després.
No, abans tenia la visió de que un agressor sexual era una persona impossible de rehabilitar i que com a dona, a més, doncs em costaria molt apropar-me a aquesta persona, intentar entendre per què havia comès aquest delicte, per què feia això, quina
visió... Ara em sento jo així, eh?
Sí. I aleshores, des de que treballo amb cercles, és això que et deia, no? Veus que realment són persones que, bueno, doncs això que us deia, no? Que són persones, en definitiva, no? I que nosaltres, en qualsevol cas, com que nosaltres treballem amb persones que ja han estat, o sigui, han estat jutjades i han complert penes, nosaltres mai el que no podem fer, la nostra funció és jutjar-los, de cap de les maneres. O sigui, la nostra funció és ajudar i acompanyar.
Sí, en aquest sentit, com bé diu la Mari, efectivament, un dels criteris per poder participar com a voluntari i voluntària en el projecte és poder acceptar a la persona, si més no, mai els fets que va cometre. És a dir, és de poder confrontar en relació a allò que va fer. Això és completament reprovable. Però sí podem acceptar que aquella persona vol participar en el projecte, vol canviar i, per tant, se li està donant una segona oportunitat.
Perquè ells es presenten voluntaris...
Efectivament.
Això és, suposo que és bàsic,
és
no?
Bàsic,
per aconseguir realment doncs aquesta transformació, no? Aquest canvi.
Exacte. Si no ho fan de forma voluntària, no són acceptats. És un projecte que no implica beneficis penitenciaris secundaris ni res per l'estil.
Per això ja, això ja és, quan encara estan complint pena, quan encara estan a la presó, l'equip de tractament, l'equip de terapeutes els hi proposa. Proposa la persona determinada, els que pensen que realment poden ser objecte de participar en un cercle, se'ls hi proposa, doncs, si ho volen voluntàriament fer.
Ells són conscients dels actes que han comès i realment no sé si tenen por ells també, no?, a tornar, a recaure.
Sí, efectivament. Les persones que participen en aquest projecte, com bé deia, han fet un tractament previ, són conscients i volen complir amb el seu pla de prevenció de recaigudes i, per tant, doncs, estan amb l'actitud de poder escoltar i ser confrontats amb tot allò que els ajudi a no tornar-ho a fer. Això és fonamental, això és clau.
Comentaves abans que heu tingut èxit, no?, en el projecte, però no sé si tens dades... dels darrers anys, de les reinsercions, si hi ha hagut reincidències, perquè sembla que darrerament parlem molt, no?, d'agressions, fins i tot agressions múltiples, i la gent, la societat i moltes dones no ho acaben d'entendre.
Sí. Mira, a nivell dels resultats en general són molt favorables. Dels 21 cercles que hem implementat actualment estan funcionant 9 i dels 12 que van acabar, 6 ho van fer de manera exitosa, els altres van ser per diferents motius. Els resultats concrets de reincidència jo encara no els puc dir, però el 9 d'abril sí que hi haurà una sessió on es presentarà la segona fase de la investigació del projecte de la mà de la Universitat de Barcelona i del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia i de Salut i Comunitat, i es donaran dades en aquest sentit molt més específiques.
Doncs aquí dia, el 9 d'abril, us trucarem o us convidarem, us emplaçarem a que vingueu perquè també doncs, puguem analitzar aquestes dades. No sé si hi ha un perfil en concret d'agressor o no podem parlar d'un perfil.
Mira, nosaltres jo el que et puc explicar és quins són els criteris d'inclusió, és a dir, per poder participar en el projecte, que és haver comès un delicte sexual, reconèixer el delicte, haver fet un tractament previ i voler participar de manera voluntària en el projecte. Els criteris d'exclusió sí que són doncs, presentar un grau alt de psicopatia o algun tipus de discapacitat que faci que no pugui seguir amb el que és la normativa del projecte. Uh-huh. O no hi hagi reconeixement del delicte, òbviament.
Uh-huh. També, no sé si hi ha un perfil molt clar dels voluntaris, si sempre són dones, si també doncs, incorporeu homes, i expliqueu-nos també doncs, què es requereix, no? Perquè si fem aquesta crida per als oients que vulguin doncs, adherir-se, què és el que han de fer?
Clar. Jo explico una mica el perfil i la Mari en tot cas pot comentar el que serien els criteris per poder participar com a voluntari i voluntària. Precisament en quant al perfil ens trobem que hem d'aconseguir que sigui més heterogeni amb tal de que sigui molt més representatiu de la societat àmplia. Llavors el que ens trobem és que majoritàriament són dones, un de cada cinc participants és home i el gruix el tenim en la població que comprèn les edats dels 20 als 30 anys. Llavors necessitem més gent major de 30 anys. Llavors la qüestió és poder arribar a persones amb interessos diferents, amb recorreguts vitals diferents, amb formacions, professions variades.
I què han de fer si es volen doncs, involucrar i participar?
El primer de tot, tenir motivació per ser voluntari o voluntària. Clar, això per descomptat, no?
Jo crec que si algú s'apunta és perquè ha de tenir aquesta voluntat.
No?
Si no, ja...
Després, els requisits que demanen són ser major d'edat, no tenir antecedents penals vigents ni vincles amb persones que hagin estat a la presó o que hi estiguin, una disponibilitat horària d'unes 4 hores setmanals, una previsió de participació durant un any i mig o 18 o 24 mesos, t'has de comprometre, comences a acabar això, i formar part d'alguna entitat que estigui implicada en temes de voluntariat.
Digues.
No,
què això implica després? Cada quan us trobeu, us reuniu? Mira, perquè molta gent potser pensarà, mira, doncs sí, jo també vull fer la meva ciutat més segura, perquè al final es tracta d'això, no? En comptes de jutjar, doncs, canviar el xip, no? Pensar, doncs ja han complert la seva condemna, ajudem aquestes persones doncs, a que no hi hagin aquests factors de risc i intentem fer els nostres carrers més segurs. Cada quan us reuniu?
Nosaltres normalment, o sigui, quan comença el cercle, hi ha unes 8 setmanes que són de reunions in situ. O sigui,
per la formació,
sí,
no?
Sí, o sigui, no, ja quan hem fet, ja quan tenim el cercle, nosaltres ja ens hem format, i després cada quan tenim una formació de cap de setmana. Però quan comencem el cercle amb la persona, amb el membre central que en diem, doncs hi som els voluntaris i la coordinadora, i aleshores durant unes 8 setmanes ens reunim en un lloc concret, com deia la Patricia, és la casa Macaia o algun altre lloc. Aleshores, aquestes 8 setmanes serveixen pel coneixement, per anar-se coneixent els uns als altres. Bé, els voluntaris entre nosaltres ens hem conegut a les formacions, però és que quan ens coneixem més és quan comencem a treballar, no? I ell que doncs, també ens vagi coneixent, no? I ens vagi agafant confiança i ens vagi explicant doncs, les seves inquietuds, els seus problemes, què pensa, què li agradaria fer, què voldria. I
s'acaba de generant, no dic una amistat, però sí una relació, no? Suposo.
S'acaba generant una relació, sí. El que passa que també això també s'ha de
amb distància
vigilar i controlar també perquè s'ha d'establir una mica de distància perquè,
Maria, aquí que entraria més el que és el tema dels límits i la supervisió que fa el professional perquè no és una relació d'amistat.
Exacte.
Llavors és important que es mantinguin uns límits molt, molt clars. I com deia la Mari, sí que hi ha una primera fase on les trobades són setmanals, però després la freqüència s'espaia. I pot ser que es trobin un cop cada 15 dies i finalment és un cop al mes, amb el que la disponibilitat que es demana de 4 hores setmanals respon més aviat al principi.
Al principi,
Que no es manté,
al llarg de tot el projecte. I si algú vol participar en el projecte però no forma part de cap entitat social, no és problema, perquè nosaltres, les entitats que participem en el projecte, està PIPACAM, també, a banda de Salut i Comunitat, oferim la possibilitat de que s'hi vinculin.
Al final del procés, quins són els temes que més els hi preocupen i com canvien, no?, des del principi la seva mirada al final, no?, d'aquests cercles?
Mira, començaré pel principi. El principi que els hi preocupa molt és el tema del rebuig i de com conèixer gent nova, de com explicar qui són, què han fet, on han estat els darrers anys, el tema de la solitud, l'avorriment, no tenir aficions, Aquests serien els temes principals. Al final del cercle, et mentiria si et dic que no els segueixen preocupant, però sí tenen més eines per gestionar-ho d'una manera més serena, més òptima i més connectada emocionalment. Llavors, han pogut experimentar en el si del cercle que no han estat jutjats, que no se'ls ha rebutjat, que s'ha confrontat en relació al que han fet i no s'accepta allò que han fet, però sí se'ls accepta com a persona, i aquesta experiència d'alguna manera també els ajuda a poder-se relacionar d'una altra manera amb una xarxa més àmplia.
El que de vegades és potser, o seria potser que pot costar més o més complicat, és el tema d'intentar que tinguin una xarxa, que quan hagin acabat el cercle tinguin una xarxa social que els ajudi a no estar sols, no? I és que això també és una mica complicat, perquè clar, mentre està al cercle sap que ens té nosaltres. Després, quan comencem a fer sortides, doncs fem sortides, sempre anem dos voluntaris i la persona, i fem sortides, com deia ella, segons els interessos que té, no? Pots anar a una exposició de fotografia, o pots anar al Cosmocaixa o el que sigui, no? O d'excursió, si li agrada anar d'excursió, el que sigui. I aleshores també el que s'ha d'intentar és no fer activitats que sempre quedin en l'àmbit de nosaltres i ell, sinó d'intentar, si li agrada, jo què sé, anar en bicicleta, doncs a veure si es pot apuntar a un club ciclista, per exemple, no? De manera que nosaltres el podem acompanyar i anar amb bicicleta amb ell i amb el grup, però de mica en mica que ell aconsegueixi estar en un lloc on realment pot conèixer gent i fer amistats noves i realment anar-se trobant dins la societat, no?
O sigui, feu aquest acompanyament, però també es tracta d'ajudar-los a trobar aquests recursos,
sí,
no? Que ells no tenen, i aquestes limitacions. Se'ns acaba el temps, però on han de trucar? Què han de fer per apuntar-se, doncs, a tots aquests voluntaris i voluntàries?
Perfecte, mira, qui estigui interessat, doncs ha de contactar via correu electrònic a la següent adreça, que és voluntaris.cerclescat.dj@gencat.cat, i també ens poden trobar tant per la web del Departament de Justícia com per la web de la Fundació Salut i Comunitat i contactar directament amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, Patrícia i Mari, per intentar, doncs, això, no? Que en la nostra societat no hi hagi cap víctima sexual, i us demanem que d'aquí, doncs, a un mes, gairebé, a partir del 9 d'abril, tornem, doncs, a contactar i ens expliqueu, doncs, tots aquests avenços i totes aquestes dades. Que vagi molt bé, bon dia.
Moltes
gràcies a vosaltres.